Avui és dia 31 de maig, darrer dia de maig, i a més se celebra avui el Dia Mundial Sense Tabac, una efemèride que la va engegar l'Organització Mundial de la Salut l'any 1987 amb l'objectiu d'informar i conscienciar les persones sobre els efectes nocius i letals del consum de tabac i de l'exposició passiva al fum d'aquestes substàncies que durant molts anys van patir els no fumadors a diferents establiments. Recordo quan es va prohibir fumar als llocs de treball i als establiments oberts al públic, ens va semblar que s'acabava el món. Hores d'ara em sembla que trobaríem estrany respirar fum d'una altra persona en un restaurant, per exemple, o a l'oficina on treballem. 31 de maig, avui Dia Mundial Sense el Tabac. D'aquestes i altres coses en parlem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Ja comencem setmana dilluns, però acabant el mes, 31 de maig, demà és 1 de juny, demà. Encara falta 24 hores per arribar-hi, però demà haurem arribat ja al mes de juny de l'any 2021. Hores d'ara, 25 graus a la ciutat de Lleida. Tot seguit parlarem de la previsió meteorològica, perquè també ve força moguda. De fet, ahir, aquest cap de setmana, concretament, fet una en moltes parts del territori lleidatà un cap de setmana d'estiu. El podríem catalogar d'estiu, però sí és cert que, com ja ens va avisar el nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez, diumenge hi hauria episodis de tempestes i de precipitacions, però molt locals i molt localitzats. A Lleida ciutat, per exemple, no va caure una gota, però d'altres punts de la geografia lleidatana sí. I això sembla que vindrà també demà i durant aquesta propera setmana. En parlarem tot seguit. També farem una repassada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem avui també amb la Noemí Cierco, és tècnica de joventut de l'Ajuntament de Lleida, i amb ella parlarem de la proposta de 21 activitats d'estiu que han organitzat des de l'Ajuntament de Lleida i que aquest proper divendres s'obrirà el període d'inscripció. Fins a 500 places totalment gratuïtes amb temàtiques tan diverses com les esportives que ja coneixem, però d'altres com cursos de fotografia, per exemple, un curs de TikTok, xarxes socials, etcètera, etcètera. 21 activitats, 500 places. En parlarem amb la Noemí. També posarem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer i el seu espai Algú ho ha fet. A partir de la una parlem dels bocins d'història amb el Joan Ramon González i a partir de dos quarts la radiografia, la nostra tertúlia d'esports. Però ara sí, ja marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí tenim el nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia. Bona
hora. De fet, a ciutat de Lleida, aquest cap de setmana, parlo de la ciutat, ha fet un cap de setmana d'estiu. El podem catalogar directament cap de setmana d'estiu, però, com tu ja vas dir, no ha estat així a tot el territori lleidatà. Sí,
una gran variabilitat. Un dissabte que van arribar 33 graus,
Déu-n'hi-do,
lo que no passava des del 7 de setembre de l'any passat, una mínima la nit de dissabte, diumenge, una nit, bueno, altíssima, no sí. Va davallar el termòmetre de 17,6, lo que no passava també des del 20 de setembre, és que és un... Vull dir que la mitjana de maig és de 11 graus i van tenir 17,6, ja estem a finals de maig. De fet, el ral·li alcista que hem tingut els darrers dies de maig, fins i tot avui, farà que el mes de maig arribi a la mitjana, quan sí. Tots els dies fins al divendres estaven per sota,
sí.
per sota, però en uns quants dies les temperatures ja han arribat a 4 dies de 30 graus, que és la mitjana. Avui, si tornen a fer 30 graus, ja seran 5 dies, i així estem. Però, a més, tant el dissabte a la tarda, però sobretot el diumenge, van caure uns xafes, uns aiguats fortíssims, localment localitzats en capitals de comarca, curiosament. Sort, més de 50 litres. El Pont de Suert, també 51. Solsona, 38. Lladurs, fins i tot en Calamarsa. Fins i tot va caure la pedra a Artesa de Segre, a Valdomar, a Sort, vull dir, en pedra, però són aiguats que cauen 20-30 litres en mitja hora.
Clar, són els que no són sants.
Intensitat localitzada. Després també plou, per exemple, al Pallars Jussà va ploure i el Sobirà també, de una manera més moderada o no tan quantiosa, i després a la meitat sud de Lleida no va ploure res, exceptuant a darrera hora que va haver un xafes tempestuosos, tot això en tempesta, evidentment al Pirineu, al Prepirineu, una mica al Pla d'Urgell, però ja estem parlant de 6, 7 litres per metre quadrat a les 11, 12 de la nit.
Bueno.
És a dir, una desigualtat extraordinària. I avui tenim un dia una mica d'impàs, tot i que hi ha un tel de núvols alt que està filtrant el sol, podien arribar algunes gotellades, alguns ruixats no gaire importants cap al Pirineu, Prepirineu, a darrera hora de la tarda, i demà tenim una altra tongada de possibilitat de precipitacions, tot i que les més contundents e intenses se caurien a l'Aragó, però no es pot descartar que traspassessin les comarques de Lleida limítrofes a l'Aragó, el Segrià, la Noguera, el Pallars Jussà, podrien rebre també alguna tempesta, algun xàfec tempestuós, febles durant el matí i ja més intensos, però sempre molt desiguals, ja. Molt irregulars. Això hem de tenir al cap.
És que són d'aquests que són difícils de preveure.
Ningú ha d'interpretar que les coses són homogènies i generales. A tothom igual. No, és tothom desigual.
Val.
A cada població cau una quantitat diferent, des del no-res fins a una intensitat molt gran, com la d'ahir, que van arribar a 50 litres. Si no hi ha un pluviòmetre a sota, no el sabríem, perquè n'hi ha a vegades que ha plogut en llocs on no n'hi ha un pluviòmetre i no es pot saber la quantitat.
Doncs escolta, demà...
Aquesta variabilitat va continuar durant la setmana, perquè sembla que tindrien una pausa així dimarts-dijous, i després, dimecres i dijous, i divendres al final i dissabte al matí una altra tongada de precipitacions que a hores d'ara semblen molt intenses, però que anirem matisant a mesura que ens aproximem al divendres tarda o dissabte matí.
Molt bé. Doncs demà en parlem, però si us heu de mor demà, mira, el paraigua, aquests petitets, no estaria
sí.
De més.
Tot això dins un ambient càlid, temperat.
Sí, ja suposo, fred res.
No és que pujarem massa de 30 graus, estarem entre 28, 29, 30, i potser dissabte davallaria més.
Molt bé.
Ja veurem. Sobre la marxa, no hi ha estabilitat, tenim una setmana amb molta variabilitat atmosfèrica.
Armando, parlem demà. Sí, gràcies,
demà.
Com sempre.
Bona tarda. Adéu.
I ens anem directes a buscar l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Mira, estava llegint ara un missatge que m'heu enviat al nostre WhatsApp de text. Us recordo el número, 664-526-180, 664-526-180. Em diu, hola, Ricard. No sabia que avui era el Dia Mundial contra el Tabac. Vaig deixar de fumar quan ens van tancar per la pandèmia. I em va costar al principi, però em trobo perfecte. Encoratjo a tothom que sigui fumador, que ho deixi d'una vegada per totes. Perquè avui és el Dia Internacional contra el Tabac, però qualsevol dia de l'any és bo per deixar de fumar. El consum de tabac mata cada any pràcticament 6 milions de persones, directament. 6 milions de persones. La pandèmia no ha arribat a tant, És una xifra... Això cada any, És una xifra que diuen que augmentarà fins a 8 milions de persones a l'any 2030 si el consum de tabac no baixa. És una pandèmia amb tota regla. El que passa és que és veritat que es fuma voluntàriament. També és veritat que els cigarrets estan carregats de material addictiu, per entendre'ns, que costa de deixar-ho, Afortunadament, amb les normes de fa molts anys, es va protegir els fumadors passius, perquè els llocs de treball i els llocs de restauració, doncs, es va prohibir fumar i amb això va baixar molt el fumador passiu, no? Però ull, perquè el tabac segueix sent una causa de mortalitat altíssima i principal. Avui és el Dia Mundial contra el Tabac, però, com et dic, qualsevol dia de l'any és bo per fer el pas i deixar de fumar si ets fumadora o fumador. A l'Hospital Santa Maria tenen un centre, un servei de deshabituació del tabac excel·lent i que t'atendran encantats. Si vols fer el pas, posa't en contacte amb el Centre de Deshabituació al Tabac a l'Hospital Santa Maria de la ciutat de Lleida i t'ajudaran segur, seguríssim. En fi, arrel del que parlàvem ara amb l'Armando Álvarez, els bombers han rebut ahir, aquest cap de setmana, concretament, sobretot ahir diumenge, mitja dotzena d'avisos per pluges intenses fins ahir a les 6 de la tarda. Per exemple, com dèiem, Sort va superar els 50 mil·límetres, 32 dels quals en mitja hora, que són les pluges aquestes que no van bé, les que no van bé. També hem tingut accidents a la xarxa viària lleidatana. 6 persones van resultar ferides en 2 col·lisions registrades al Pla d'Urgell i a l'Alt Urgell. El primer accident va tenir lloc a les 2:19 a l'autovia A2, a l'alçada de Belllloc. Contra causes que es desconeixen, van xocar 2 vehicles en el punt quilomètric 479. D'altra banda, 4 persones van resultar ferides de caràcter lleu en una col·lisió entre 2 vehicles a la C14 a Coll de Nargó ahir al vespre, a 8:45. A Lleida Ciutat, una dona de 61 anys va resultar ahir ferida crítica al produir-se un incendi al seu habitatge situat al barri de la Mariola, d'on va ser rescatada per un agent de la Guàrdia Urbana que va accedir al pis malgrat les flames i va auxiliar la dona, que va en cadira de rodes. Els serveis d'emergència van rebre l'avís cap a les 11:13 del matí al declarar-se un incendi en un pis situat al número 42 del carrer Cardenal Cisneros. El guàrdia urbà, que no va esperar els serveis d'emergència, va al constatar que hi havia una dona en cadira de rodes encara dins de l'edifici, no va dubtar a entrar, agafar la inquilina i baixar els 3 pisos sense ascensor per salvar-la. Hores d'ara, podem dir que va patir cremades la dona de segon grau en el 45% del cos i que està ingressada en estat molt greu. El guàrdia urbà, per cert, va patir cremades lleus en els 2 braços. I la policia espanyola ha detingut a 4 persones a Lleida i a Madrid per pertànyer de forma suposada a una organització criminal especialitzada a estafar companyies d'assegurances. Simulaven robatoris de vehicles i posteriorment cobraven les indemnitzacions corresponents, obtenint grans beneficis. La policia va iniciar la investigació el passat abril, després d'inspeccionar una nau industrial a Lleida, on es va localitzar un cotxe d'alta gamma que figurava com a robat el dia abans al municipi madrileny d'Alcobendas. El cotxe va ser trobat amb els seients remoguts, sense les portes laterals ni el capó, i amb mostres de manipulació diversa. I la operació antidroga de la setmana passada a Lleida i Balaguer finalment va ser, a part dels 16 detinguts, 13 dels quals han passat a disposició judicial, també es van trobar 10 quilos d'heroïna i 300.000 euros en efectiu en aquest operatiu antidroga a Lleida i Balaguer. Per cert, que a Lleida la imatge del cap de setmana és que d'aquest cap de setmana i d'aquestes darreres 2 setmanes és que entre 30 i 35.000 persones han visitat les firetes a Lleida. Han estat 2 setmanes i així ho ha assegurat el president dels Firaires, Hugo García, que es va mostrar molt agraït per la resposta de la ciutadania. Ell diu que després d'un any sense treballar és d'agrair i va dir que ha suposat un impuls molt important per al sector. Han estat més d'un any sense activitat econòmica i això, ull, és fàcil de dir-ho, però molt difícil d'aguantar-ho. A Lleida Ciutat també s'ultimen els preparatius al pavelló 3 de Fira de Lleida per tornar a atendre temporers a partir de demà dia 1. La parròquia de Sant Ignasi acull hores d'ara encara 11 persones mentre no entri en funcionament el dispositiu municipal. I el celler de Raïmat ha obert al públic 700 hectàrees d'espai natural protegit on viuen més d'un centenar d'espècies. La finca es pot visitar de forma gratuïta els caps de setmana a peu, en bicicleta o en globus aerostàtic. I com ja hem escoltat durant el dia, les informacions a la cadena COPE, demà entra en funcionament la nova factura de la llum, que tindrà 3 trams horaris, un tarifa avall de 0 des de les 12 de la nit fins a les 8 del matí, una tarifa plana de 8 del matí a 10 del matí i de 2 de la tarda a 6 de la tarda i també de 10 de la nit a 12 de la nit, i la tarifa punta de 10 del matí a 2 del migdia i de 6 de la tarda a 10 de la nit. Tot això afecta només el cost de l'energia. perquè els costos regulats, que suposen pràcticament un 50 o un 55% de la factura de llum, baixaran. El que puja és el cost de l'energia. Els fixes baixen, els variables són els que pugen. Tot i això, se suposa que el canvi farà baixar un 3% la factura dels usuaris sense discriminació horària i, en canvi, farà pujar la factura als qui fins ara gaudien de discriminació horària. Exemples de coses que pot passar. Doncs, no posar a l'hora electrodomèstics i ajustar la potència pot estalviar fins a 300 euros l'any. La diferència entre planxar en hores més cares i més barates pot suposar fins a 38 euros anuals. I si tens cotxe elèctric i el carregues a casa, l'estalvi, com que el carregues a la nit, pot arribar fins a 323 euros anuals. Consells, els de sempre, abans i després d'aquest canvi de tarifa, doncs la il·luminació LED, apaga la llum quan toque, vigilar els stand-bys dels aparells, el termostat de la calefacció i sobretot de l'aire condicionat, tenir-lo doncs on cal, a 25 graus a l'estiu, per exemple, i a 20 a l'hivern, els electrodomèstics, doncs, que si els hem de comprar de nou, que tinguin que siguin de tarifa A o A+, etc, etc. Veurem, de totes maneres, cadascú se sap el que gasta, i en els propers mesos veurem si et puja o et baixa la factura de la llum. Per cert, que Catalunya preveu vacunar els adolescents als instituts en començament del nou curs. No s'ha decidit, però tot apunta així, tot i que hi ha diversos metges que han dit que potser no cal córrer. Les dades que tenim a la plana de Lleida ens diuen que el risc de rebrot segueix amb taronja a 78 punts i la RT per sota de l'1 també, 0,86. A l'Alt Pirineu i Aran el risc de rebrot és de 67 punts, també amb taronja. La RT és de 0,84 i a nivell de tot Catalunya tenim un risc de rebrot ja de 104 punts, a punt d'entrar en fase de taronja, i la RT és de 0,95.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Home, la veritat és que després de les temperatures d'aquest cap de setmana és quasi bé evident que parlem ja d'activitats d'estiu. Sí que és veritat que segurament en aquests propers dies vindrà alguna nuvolada, alguna tempesta, ja ens ho ha dit l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg. Vaja, aquí no cal que ens hi trenquem el cap, que anem de cara a l'estiu. I que, entre d'altres coses, doncs, parlarem de calor i també de les activitats d'estiu. Les activitats de la programació d'estiu del Departament de Joventut de l'Ajuntament de Lleida, que ja s'han presentat, que n'hi ha moltíssimes aquest any i que vaja, estarà maco tot plegat. Per conèixer-ho a fons, avui està amb nosaltres la tècnica de joventut, la Noemí Cierco. Noemí, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal? Què tal? Com estàs?
Pues molt bé, ja preparant totes aquestes activitats que comentaves.
Clar, és que quan comença a pujar la temperatura, canviem el xip, eh? O sigui, ja ens posem en mode estiu, per entendre'ns.
Sí, hi ha pantalons curts, els xancletes, i pensant ja que farem aquest estiu.
No, a més, clar, és que als escolars els hi queden 3 setmanes, com el que diu, amb el contades, també. És que això ens hi posarem a sobre i no ens n'adonarem. Llavors, des de l'Ajuntament, com sempre, heu pensat en aquesta programació d'estiu i em sembla que aquest any, a més, doncs, tenint en compte d'on venim... Home, aquest any no hem tingut els confinaments tan durs com l'any passat, però encara hem tingut bastantes restriccions, sobretot amb activitats extraescolars. És un bon any per mirar tot el que heu preparat, eh?
Sí, sembla això, no? Que ja tenim ganes de retrobar-nos, d'estar amb gent, no? Tant que, bueno, hem tingut que fer-ho a través de les xarxes socials i dels mòbils i les tablets, i ara ja tenim ganes de retrobar-nos. I per això la regidoria, pues, ha programat una sèrie d'activitats per a tots els gustos, per a joves de 13 fins a 30 anys, per grups d'edat, i bueno, amb molt per triar i retrobar-nos tots.
Com funciona això, Núria? Explica-me-ho. Ai, Núria, perdó, Noemí. Com funciona això? A partir de quines dates? Amb quins torns? On ens hem d'inscriure? Explica'm.
Sí, doncs mira, les activitats comencen la primera setmana de juliol. Ah. Però les preinscripcions comencen el 4 de juny a través de l'Entràpolis, la web per fer la inscripció. Són activitats gratuïtes. I hi haurà places fins que s'omplin les activitats. Llavors, a partir del 4 de juny, ara la nostra agenda ja es pot veure a lleidajove.paeria.cat i, bueno, ja et dic, les activitats són diverses, des d'esportives, artístiques, ecològiques, de teatre... Ara, si vols, ja ho fem més detallat.
Sí.
Però per a tots els gustos, per a totes les edats, també hi ha formacions... I ja et dic, fins a partir del 4 de juny i fins que hi hagi places.
La inscripció serà per ordre d'arribada, per entendre's, per ordre d'inscripció, sí. No hi ha punts, sí. No hi ha barems.
Sí, el que passa és que, com que també hem de comptar amb les restriccions i no pot ser grups molt grans, han fet bastants torns a les activitats que tenen èxit.
Val.
Perquè, bueno, doncs, si no entres a la primera de juliol, que puguis entrar a la segona o a la tercera. Duraran un mes i mig, tot el mes de juliol, i la primera quinzena d'agost també hem fet propostes d'activitats.
Estem parlant de 21 propostes i fins a 500 places, eh?
Sí, perquè ja et dic, els grups han de ser de 10, 15, depèn de la sala. Que els altres estius pues, podíem ficar 40 persones, però bueno, llavors el que han fet torns i tornem a oferir les mateixes places, però amb diferents setmanes.
Molt bé. De 13 a 16 anys, de 16 a 20 anys, i també n'hi ha de 16 a 25 o a 30 anys. Ja ens has dit que és el límit.
I alguna, per exemple, una pedalada, que és bueno, fer una ruta en bicicleta per l'Horta, pues, és de 13 a 30. Vull dir, també hi ha alguna activitat que és més oberta. Llavors, bueno, la web...
Sí, digue'm.
No, dic que he dit Entràpolis, que ho podeu trobar per Entràpolis, però exacte, la web de les preinscripcions és paeria.cat/entrades/web/LleidaJove.
Molt bé. A veure, tornem-ho a dir, paeria.cat...
paeria.cat/entrades...
Sí.
/web/LleidaJove.
Vale. És fàcil, eh? paeria.cat/entrades/web/LleidaJove, i allí ja us sortirà. És a partir del 4, o sigui que, si voleu, podeu provar, però no es podrà fins al dia 4, eh?
I ara és més de consultar la programació, que la gent s'ho pensi, i a partir del 4, doncs, hi ha inscripcions.
Bueno, Bec, estic mirant aquí, i entre d'altres, Bec, ho dic perquè la gent no es pensi, què faran? Futbol, bàsquet i ja està? No, mira, estic veient un de guitarra, sense anar més lluny.
Sí. Sí, guitarra. Ja havíem fet altres anys i sempre té molt èxit, aprendre pues, la iniciació a la guitarra. Els nois i noies han de portar la guitarra espanyola i, doncs, classe per iniciar-te en aquest instrument.
Espereu, perquè ja veureu, ja. No, t'ho dic perquè si li dieu als joves de casa, apunta't amb un casal, igual et fan mala cara. Doncs dieu-li que, per exemple, també hi ha TikTok educatiu, que això segur que sona.
Això, i a més, amb dos tiktokers famosos, el Walter Capdevila, que a més és monitor de lleure, i la Marina Dorqueguai, que és tiktokera lleidatana, el Walter no, és de Barcelona, i, bueno, té molt èxit entre els adolescents, i és fer un taller de TikTok per aprendre els pros i contres i com han de tindre més seguidors, però també d'una manera molt educativa,
aquest
és real, a TikTok i tot això.
Aquest no passarà del 4 de juny, ja us ho adverteixo. Si esteu interessats en aquest, doncs ja el primer moment. Trobareu també robòtica, perquè fixeu-vos que encara no hem parlat de futbol, de bàsquet ni de badminton, i de robòtica. En qui li agrada el cinema, un taller de curtmetratges, un tour fotogràfic.
El curtmetratge l'hem dividit en dos grups, els més, bueno, doncs els de l'ESO, diguéssim, de 13-17, i però també n'hi ha per grans, de 18-25, ja fer-lo més professional.
Que bo.
Un director de cinema, totes les eines audiovisuals, i, bueno, és bastant divertit tot un curtmetratge.
Els torns, que són d'una setmana?
Sí, normalment, sí, crec que tots són d'una setmana, sí. De dilluns a divendres de 10 a 1, i després hi ha activitats d'un dia, com aquesta pedalada... Però normalment fem una setmaneta així.
Després hi ha una activitat que aquesta és genuïna de Lleida, que només es pot fer a Lleida, que és Viu l'Horta, descoberta de l'entorn. Aquesta només la podem fer aquí.
Sí, lo interessant d'aquesta agenda jove és que han programat nosaltres activitats en base a activitats que ja sabem que agraden al jovent, però després també amb entitats juvenils i grups de joves que proposen les activitats. I aquesta de l'Horta la proposa la Cristaleria, i és fer activitats, jocs a l'aire lliure, descobrint l'Horta de Lleida, doncs amb bicicleta, passejant, i fer una mica també d'esport.
Déu-n'hi-do. Evidentment també tindreu les esportives, setmana de l'esport, però ull amb els esports, caiac, escalada, jocs i dinàmiques, pàdel, BTT... Escolta, jo per què m'heu ficat el límit d'edat una mica baixa? Si no, igual em camuflo i m'apunto aquí.
amb això de l'esport és el que comentaves, no? Com que futbol i bàsquet normalment ja ho fan, perquè és més popular, no? Llavors han posat esports doncs, més atractius i que potser no ho pots fer tu sol, no? No pots anar amb caiac pel Segre o anar a fer escalada. Llavors han escollit aquests esports perquè els provin i, bueno, posar més atractius.
Molt bé.
Doncs, també sectors, de 37
sí,
i 17.
Sí, sí, sí. No us els diem tots a la web paeria.cat/entrades/web/lleidajove. paeria.cat/entrades/web/lleidajove. Allí les tindeu totes, i a més ja les edats, els torns, perquè ja aneu fent, escolta, em vull apuntar enquesta i enquesta, i després doncs ja veurem com funciona la història. Hi ha 21 activitats, 500 places que es van donant per ordre d'arribada, per entendre's, per ordre d'inscripció, per tant, atents, això comença el dia 4, que és aquest divendres, això,
Aquest divendres i a les 9 del matí estarà oberta la web i es podran fer les inscripcions. Llavors, se posaran les dades, es fa tot online, però sí que tindran 3 dies per portar una documentació, que és un, si ets menor d'edat, doncs l'autorització dels pares, i si ets major, l'autorització de dret d'imatge. Llavors sí que això ho demanarem presencial, que ho portin a la Palma durant 3 dies. Si en 3 dies no ho has portat, sí que es dona de baixa i es torna a obrir la plaça.
Ah, perfecte. Doncs ja ho veieu, aquestes activitats que ens han organitzat des de Joventut de l'Ajuntament de Lleida. Avui hem parlat amb la Noemí Cierco, que és tècnica de Joventut, a qui li agraeixo que s'hagi connectat. Bueno, connectat, és que a tot li diem connectat ara, que li hem fet una trucada, vaja.
Sí, no.
A través del telèfon explicant-ho tot plegat.
Gràcies a vosaltres.
Té molt bona pinta, Noemí.
Sí, jo crec que, bueno, si s'apuntin s'ho passaran bé.
Clar que sí. Gràcies, Noemí. Per cert, ja, si no ens hem de tornar a escoltar, bon estiu.
Igualment.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs sabeu que, com hem dit avui al principi, no només estem començant setmana, sinó que estem acabant el mes de maig. Avui ja és el darrer dia, el que passa que cau així en dilluns del mes de maig, però vaja, anem a començar-ho amb un somriure, ja saps, els dilluns algú ho ha fet amb Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia!
Bon dia, Ricard!
All right! Ara estava pensant, quan ho vas començar a fer, això? O per què ho vas començar a fer, això? Perquè al principi no ho fèiem.
El Ricard?
Sí. Hòstia. No recordo per què. Per algo devia ser, un dia ho vas fer, dic, oh, que ens devia de fer gràcia, i dic, bueno, pues a partir d'ara ho farem així. Ara no recordo,
Jo tampoc, però és que pensava que ho fèiem des de...
No, al principi no. Jo no sé si alguna cosa vas veure a la televisió i vas dir, calla, mira, que ho faré així.
No.
Bueno, no sé.
Home, no sé. Bueno, dec ser un geni avançat a la meva època.
Ah, me calla, vinga, ja ha sortit això. Vale, escolta, la setmana passada, que és una secció que va agradar molt, vas explicar robatoris absurds, no en el modus operandi, sinó en el que havien robat. Vam parlar d'un pont, de Nutelles, de formatges, ja no recordo de què més. Sí, saps, vam dir.
I ens en queden...
El cervell de l'Albert.
Un iceberg.
Ah, això, el del gel, és veritat, de l'iceberg. I ara ens queden els altres 6.
Sí, començarem aquest, perquè, mira, començarem aquest. Diu que una de les coses que també més absurdes que s'han robat és los dedos de los pies de un hombre muerto.
Hòstia, noi, però la gent...
Diu, en 2018, durante la exhibición de Body Worlds...
¿Cómo?
Cosos del món, a Auckland, a Nova Zelanda, diu, un hombre de 20 años robó los dedos de un cadáver con el valor de $5,500.
Caram.
No? Llavors, clar, immediatament a mi m'ha vingut la imatge al cap del Ramon de Plats Bruts quan dona el seu cos a canvi de... I diu, i el noi diuen, però si tu no... Si no vals ni 2.000 peles, no?
O sigui, home, 5.000 dòlars... Partida, és veritat, però 5.000 dòlars els deu dits aquests?
Clar, realment, hosti... Hosti, $5,500 pels dits, potser és una conta vendre'ls, bueno, si vas molt mal.
Home, els petits no serveixen per a res. Diuen que els acabarem perdent, doncs abans de perdre'ls me'ls venc.
Clar, vull dir, no cal, hosti, això és quasi... Bueno, $5,500, no arriben a... serien uns 5.200 euros, bueno, que quasi seria un milió de peles, però no és un milió de peles, però bueno, ni tan mal.
Sí, sí. Bueno, ja veus com tens una edat? Teníem l'euro, el que passa és que físicament no, però estaven tots els preus amb euros ja.
No, el, bueno, més que el 98, potser el 2000, eh?
Pues això, jo bueno, és igual. I tu com vas néixer?
Que teníem ja... Jo el 92, però teníem ja...
Ah, és veritat, però si tu ets del segle XX. Sí, és veritat.
Clar, teníem pessetes, teníem les pessetes i els euros, i... però jo, clar, me vaig quedar amb la copla de les pessetes.
Hòstia, el milió de pessetes, eh? Això vol un milió... Un milió de peles.
Un milió de peles.
Això, quan dius això, en una reunió de gent... és qui ho entén té una edat i qui no ho entén té una altra.
És que clar, és que, però és que amb un milió de peles es podia fer molt.
Que sí, que sí, que, jo també conto, amb pessetes. Quan se tracta de molts diners, automàticament fas... A veure, això amb pessetes quan valia.
Exacte, però és la gràcia, perquè així ho veus com de dir...
O t'assuste.
A mi em serveix com a filtro per no gastar, saps?
No, tens tota la raó. Vale, 10 dits dels peus.
Pues, sí.
5.000 euros.
Llavors, després n'hi ha un altre que diu que m'ha agradat molt, Alcantarilla.
Què?
Alcantarilles. Diu que a la dècada dels anys 90, diu, les autoridades de Los Ángeles se sorprendieron al notar que las alcantarillas de algunas partes de la ciudad estaban desapareciendo. Al hacer las investigaciones pertinentes, se dio con el paradero de dos hombres, quienes intentaron vender las alcantarillas en trozos en depósitos de chatarra.
Hòstia, veus el que et deia?
Les tapes, sí,
com,
sí.
Com el de la setmana passada del pont, al final què em fas de robar un pont?
Pues a la chatarra, eh?
Clar, quant me das?
I ja està, però home, vull dir que la gent de la chatarra accepti les això, pues diu molt, no?
És que no ho haurien de fer, la veritat. De totes maneres és el que et diu. Vamos detrás, no d'un assassino en sèrie, sinó d'un ladrón en sèrie.
Sí, sí,
exacte. Sempre robava el mateix. Bueno, els dos, els dos.
Sí, sí, però devien...
Home, pesen, vale. Pesen.
Aquesta que ve ara m'agrada molt també, bueno, és que totes m'agraden en general,
ja
que diu que una de les coses que s'han robat, diu, és una casa.
Ostres, però d'aquelles amb rodes.
Clar, és la que t'anava a dir. Als Estats Units passa això, que la gent, si li agrada molt casa seva, se la poden emportar, perquè les cases acostumen a ser de fusta. Llavors, com la de la Emma. Llavors, què passa? Que agafen i se'n van, i les poden transportar amb camions molt grans. I si allò, el totxo allí no està tant com aquí, no?
No.
Llavors, diu una pareja de Washington, diu, tenia una cabanya, ja és això, una caseta així gran, diu, en Lake Loon, por lo que decidieron pasar un fin de semana ahí, diu, y darle un poco de mantenimiento a la propiedad. Sin embargo, al llegar, diu, no encontraron su cabaña, que era un diseño prefabricado de 10 por 20 pulgadas, i tampoc era molt gran.
Quedaven les pulgades.
Bueno. Diu, esta fue... Sí, exacte, hòstia, tot ens ho fiquen malament. Digo, esta fue robada en su totalidad, pues los ladrones no dejaron ni siquiera un mueble en el lugar. Se van a emportar toda la casa. Y digo, oye, quina casa més chula. Pues venga, va, a la cistella. Y se van a emportar. En fin, va, aquesta potser és la més absurda, potser, que diu que una cosa que s'ha robat és una playa.
Una playa?
Una playa.
Bueno,
vale?
Pues,
Llavors, diu, a veure com t'ho expliques.
Sí, a veure com m'ho expliques, sí.
Vale, tu saps que hi ha souvenirs, no?, del muro de Berlín. És a dir, te porto un tros,
sí,
del muro,
sí,
de
un tros
de l'Alemanya, no?
A saber d'on ha sortit, però sí.
Exacte, a saber d'on ha sortit, no? Pues llavors resulta que una empresa de souvenirs, que és de Coral Spring, diu que, perdó, que és a la platja de Coral Spring, això fa pinta de ser als Estats Units, a la costa oest, se dedicaven a comercialitzar con los turistas. Llavors diu, sin embargo, la policia notó que la playa se encogía, por lo que comenzó a investigar de manera inmediata. Llavors, clar, diu, resulta que robaven la sorra, ¿vale?
Home.
Diu que havien robat fins a 500 camions de sorra d'aquella platja.
Això, sobretot la frase de empezaron a notar que la playa encogía.
Exacte, no? Dius,
això és com quan et poses la roba d'un any per l'altre i dius, no, la roba s'ha fet petita, enconxi.
Exacte.
Doncs, lo mismo, la playa encogía.
Exacte.
Home, 500 no, camions, 500 camions, és una passada.
500 camions amb tot de sorra, i allí esperant. Vull dir que... Vale, aquesta et sorprendrà també una mica, perquè diu que la número 10 és robaron a ET.
Robaron a ET.
El famós...
Mi casa, teléfono.
Extraterrestre. Diu que los ladrones entraron en casa de Margaret Wells en Portsmouth y extrajeron algunos artículos de valor, entre ellos una réplica fiel a E.T., vaya, propiedad de la hija de la mujer. Y llavors això diu que lo boníssim és, diu, esta figura fue encontrada un año después del crimen flotando en un río cercano.
Un home. A ver,
E.T. precisament guapo no era. No. O sigui, tu imagina't estar en el riu tan tranquil i que és el que et bitxo, no? Quina...
A veure, espera un moment, que tinc aquí una...
E.T.
A veure, que em tens intrigat.
Mira, escolta.
Mi casa, teléfono...
Mi casa, teléfono...
Mi casa...
Pobrete, mira que em va agradar a mi, de petit.
Ah, fantàstica aquella pel·lícula. Bueno, va, que ja acabo amb aquestes dues, que ja queden dos només. Diu que el número 11 són joies de la corona sueca.
Mm. Home, vale? això ja és un altre... Això ja és un altre rotllo, eh?
Sí, sí, sí. Diu que... Clar, si haguessin agafat d'aquí, potser haguessin trobat més colmillos d'elefants i coses, però allí són joies de la corona sueca, no? Llavors el cas és que diu que... quan van agafar això, van marxar a bordo d'una lanxa que això, o sigui, que encara va ser més peliculero, però al final els van agafar.
Bueno, vale? Bueno, sí, aquest potser de tots els que has dit és el més normal.
Sí, sí, però ja ho rematem amb l'últim, que ja, és, ja crec que no és molt normal, que són els aguacates, alvocats, sí, vale? Diu que a Nova Zelanda va passar això perquè hi havia falta d'aguacates, d'alvocats, i llavors van pujar molt els preus, que realment són bons, però són molt cars.
Són molt cars, sí.
I llavors van començar a robar les granges per a revendre en el mercat negre. Vale? Ja. Llavors no els hi va quedar més remei als grangers que fer més vigilància i coses així, perquè els hipsters els hi estaven robant els alvocats per vendre'ls al mercat. Bueno, fins aquí ja la secció.
Vale. Va, una noticieta que ja estem quasi bé al final.
Venga, va, una notícia, si tu... hòstia, aquesta m'encanta. Diu, el joven ruso, el titular és així, el joven ruso que se vio, entre cometes, encerrado durante meses en un reality chino. Llegó a pedir desesperadamente que lo echasen.
En ruso.
Exacte, claro. Sí.
No lo entendían.
Això és molt, però que molt bo. Això és molt bo.
Però i com hi va fer cap allí dins?
A veure, resulta que aquest tio era mitjanament conegut. I clar, Rússia i Xina toquen, però jo no crec que comparteixin cultura.
El cas és que
el van fitxar perquè participés en aquell reality xino. I llavors, si no l'expulsaven o volia marxar, havia de pagar una multa astronòmica.
Caram.
Molt alta. Llavors, clar, quan ell va estar allí, es va donar compte que allò no era lo seu, i volia tornar-se'n a casa seva. A llavors ell no parava de demanar amb un programa xinès en rus, perquè no tenia ni idea de l'idioma,
a saber com el subtitulaven.
Clar, llavors, com que no podia, exacte, no, va estar durant 3 mesos tancat a la illa, passant la pitjor experiència de la seva vida. Però què passa? Que encara ve lo millor, perquè la gent encara al públic encara li agradava més.
Claro, claro, si és que...
Encara el que feien és que es quedés allí i es quedés allí.
És que el reality és justament això, tu demana el que vols perquè la gent te doni el contrari. Si és que això és així...
Clar, llavors diu el joven, optó por la opción de intentar dar lástima a los espectadores para que votasen en su contra y lo echasen.
Por favor.
Llavors, no va participar ni en les activitats de grup, ni feia res, no? I llavors, però res, és igual, allí el volien. Ai. I diu, m'encanta això, diu, a l'audiència li encantó el rol que havia tomado Ivanov.
Joder.
I a pesar de su frialdad y desgana, decidió mantenerlo en el programa.
I va arribar a la final o què?
Espera, diu, de hecho, cada semana subía de popularidad. Y avanzó semana tras semana, hasta llegar prácticamente a la final.
Oh, pero tú, ¿vale? Tú veus que el que vol una cosa no la té, y el que no la vol li dona aquella. És que és molt bo, sí, això. Eh?
Llavors, clar, jo me l'imagino ja a la final pensant ell, bueno, home, ja que estic a la final, pues el meu és guanyar i me'n porto.
Pues ahora no.
Allí ja no.
Bueno,
allí
va.
Després el públic el va eliminar.
Vinga, anem per l'acudit, va.
L'acudit diu... Ai. Ostres, diu, bueno... Aquestos nombres diu, mira, diu, en el cole de mis hijos, diu, prometen un ordenador por cada niño. Diu, bueno, diu, me parece un cambio muy justo.
No sabeu per on sortiries. Apa, Joel, bona setmana!
Bona setmana, Ricard! Yeah, yeah, yeah.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El precio de la luz sigue escalando y continúa en máximos históricos a un día en que entre en vigor la nueva factura con la que el gobierno dice quiere incentivar el ahorro. En mayo la luz se está pagando un 44% más cara que hace un año. Marta Ruiz.
Sí, el recibo medio de la electricidad ha vuelto a subir en mayo casi un punto con respecto a abril y, como dices, un 44% más que hace un año, pero es importante destacar que hace un año estábamos en pleno confinamiento y con menor demanda, lo que empujaba el precio a la baja. Aún así, la factura de un usuario medio ha sido este mes de casi 76 euros, unos 23 euros más que hace un año. Estamos hablando siempre de aquellos usuarios que están acogidos a la tarifa regulada, unos 19 millones. Detrás de este fuerte repunte de la electricidad sigue estando el encarecimiento de los títulos de emisión de CO2 y del precio del gas.
Pues esta es la situación ahora mismo en cuanto al precio de la luz. Te cuento que el plan de vacunación avanza. La situación no es idéntica en todas las comunidades, aunque el avance es significativo. En el caso de Madrid, el 43% de la población ya tiene una dosis y el 21% la pauta completa. Hoy han retomado la vacunación con los menores de 60 años que recibieron la primera de AstraZeneca. En el Hospital Zendal está Ramón García Pelegrín.
AstraZeneca gana por goleada la gran mayoría de las 5.000 personas citadas hoy aquí en el Hospital Zendal para la segunda dosis contra el COVID. Han elegido la vacuna anglosueca como recomienda la Agencia Europea del Medicamento. Alicia prefiere AstraZeneca, Luis opta por Pfizer. Los escuchamos.
Me da más miedo cambiar de vacuna que volver a ponerme la misma porque tampoco me ha ido mal.
Al final yo creo que las dos opciones son buenas. Lo importante es vacunar la dosis, pero he oído recomendaciones de que mejor Pfizer, así que por eso.
En total ya son 3,5 millones las vacunas administradas en la Comunidad de Madrid.
Una novedad en cuanto a la obligación del uso de mascarillas. Ya lo adelantó el presidente de Galicia, Núñez Feijóo, y se acaba de subir a esa intención Emiliano García Page. En Castilla-La Mancha quieren que la mascarilla ya no sea obligatoria en exteriores en julio. Y te hablo del primer robot quirúrgico orientado a operaciones de columna que ha llegado a España. Esta tecnología, utilizada ya en 50 pacientes, cuenta con una precisión del 100% en la colocación de implantes en la columna, Rubén Prieto.
Menor tiempo de hospitalización, así como un posoperatorio con menos dolor. Estas son algunas de las ventajas que ofrece el Mazor X a aquellos pacientes con patologías vertebrales como la escoliosis. Pero ¿cómo funciona exactamente? Este brazo robótico lleva incorporado un software que permite evaluar con horas de antelación la anatomía del paciente para así planificar a la perfección la trayectoria de los implantes. Tras un año 2020 donde el nivel de intervenciones quirúrgicas fue mínimo debido a la pandemia, a día de hoy ya hay 50 personas beneficiadas de esta nueva tecnología.
La selección española inicia la concentración en Las Rozas, Daniel Asenjo.
Quedan 14 días para que España debute en la Eurocopa y los jugadores están citados en la Ciudad del Fútbol para iniciar el camino hacia el cuarto título continental. Miguel Ángel Díaz.
A la 1:30 están citados 16 de los 24 futbolistas que convocó Luis Enrique. Se van a entrenar esta tarde a las 7 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Recordemos que los jugadores que estuvieron presentes en la final de la Europa League, caso de Pau Torres, Gerard Moreno y David De Gea, se incorporarán a la concentración mañana, y los que estuvieron en la final de la Champions, el caso de Eric García, Laporte, Rodri y Ferran Torres, junto con César Azpilicueta, se incorporarán el próximo miércoles. Jugará España su primer amistoso el viernes en el Metropolitano a las 7:30 ante Portugal.
En nuestra liga informa Víctor Navarro que el Kun Agüero ha estado esta mañana en una clínica de Barcelona. El delantero argentino ha pasado una revisión médica privada antes de marcharse a la Copa América. En el Getafe acaba de ser presentado Michel González como nuevo entrenador azulón. Y cerramos con tenis. Está en marcha la segunda jornada en Roland Garros. De momento sin españoles. En media hora debuta Jaume Munar. Esta tarde lo hace Garbiñe Muguruza.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis la historia de una monja que ya anciana sigue jugándose la vida por los más pobres y despreciados de su sociedad.
A sus 83 años sigue subiendo cada día a su rickshaw para distribuir alimentos a los discapacitados mentales que viven en las calles entre Mitapur y el puerto de Oca, en el estado indio de Gujarat. La hermana Elsie Badaquecara pertenece a la congregación de Santa Ana de la Providencia y todos los días lleva comida preparada a unas 50 personas con enfermedades mentales, recorriendo una distancia de 15 kilómetros en ese rickshaw motorizado de tres ruedas. Cada día comienza la jornada con 2 horas de oración personal antes de participar en la oración de toda la comunidad y en la Eucaristía, porque la oración es la roca que la sostiene. Hoy se la conoce como la Madre Teresa de Mitapur y vamos a contar su historia en media hora cuando comience El Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Ara mateix ja tenim 5 minuts i mig per sobre de la una. Comencem el migdia de COPE Lleida, avui dilluns, 31 de maig. Acabem el mes de maig avui, eh? Com ens ha explicat abans l'Armando Álvarez, finalment, i degut a les darreres calorades, amb una temperatura mitjana al mes de maig, que ha recuperat doncs, el que era la mitjana. Hores d'ara ens acostem als 27 graus. Ens falta no res, eh? Estem a 26,7. Busquem la previsió meteorològica, com sempre, des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Ens desplacem cap allí i tenim el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que segueixin predominant els cels poc ennuvolats o amb intervals de núvols alts amb núvols d'evolució que creixeran al Pirineu, on s'esperen xàfecs que podrien arribar a ser localment forts amb tempesta. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui són més altes al Pirineu i no presenten gaires canvis a la resta, amb màximes previstes de 32 graus a Balaguer, de 30 a Lleida capital, de 28 a Tàrrega, de 27 a la Seu d'Urgell i de 25 a Viella. I si mirem ara la jornada de demà dimarts, esperem intervals ennuvolats al cel, principalment de núvols mitjans i alts, amb pols en suspensió que podria reduir la visibilitat, principalment a zones altes. S'esperen ruixats amb probabilitat que siguin localment forts i amb tempesta i calamarsa. Per últim, les màximes estaran sobre els 31 graus a Balaguer, 30 a Lleida capital, 29 a Tàrrega, 26 a la Seu d'Urgell i 24 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, directes a buscar la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Mira, marxem directes cap a la xarxa viària lleidatana. Aquest cap de setmana els Mossos d'Esquadra han hagut de denunciar penalment un conductor andorrà que circulava 196 km per hora per la Nacional 260 a l'Alt Urgell, en un tram en el que la velocitat màxima per a tothom, inclòs aquest ciutadà andorrà, és de 90 km per hora. Si no hi ha cap contratemps i no hi ha cap radar, ni ens n'assabentem. Passe i ja està. Si hi ha un radar, ens n'assabentem. Però si hi ha un contratemps, i llavors hi ha un accident. I un accident, per molt que ens empipi de vegades, i entenc que els límits de velocitat a les autopistes i autovies són discutibles, no és el mateix tenir un accident amb una carretera a 90 km per hora que a 196 km per hora. Igual que no és el mateix que t'atropellin. Per molta controvèrsia que tingui, això són dades científiques, si voleu, no és el mateix que t'atropellin a 50 km per hora que a 30 km per hora. Repeteixo, que la velocitat màxima a autopistes i autovies s'hauria de revisar. Estic totalment d'acord, també. Això és personal. Crec que és massa baixa, tenint en compte l'evolució dels vehicles i de la seguretat activa i passiva dels vehicles. És que a les autopistes ja, i a les autovies ja el mateix límit de velocitat que fa 45 anys. I els vehicles de fa 45 anys, els d'ara, ja em perdonareu, però tenen un abisme. El de les ciutats és discutible. El de les carreteres és discutible, si a 100 o a 90. Ara, el que no és discutible, per molt poc a poc que ens sembli que anem a 90, que a tots ens passe, és posar-nos a 196 km per hora. Més que res perquè, no perquè tu vegis bé o portes un cotxe bo, sinó perquè et pot sortir un animal, et pot sortir un vehicle lent, et pot passar mil coses. I repeteixo, les conseqüències de tenir un accident a 196 no són les mateixes que a 90 km per hora. Afortunadament, en aquest cas, només ha estat
una infracció perquè el radar l'ha enganxat i no hi ha hagut cap accident. Sí que hi ha hagut accidents aquest cap de setmana. De fet, 6 persones han resultat ferides en dues col·lisions registrades al Pla d'Urgell i a l'Alt Urgell. En el primer accident va tenir lloc al migdia, a la A2, a Belllloc, a l'alçada de Belllloc, i el segon, en el que van resultar ferides 4 persones, va ser en una col·lisió entre dos vehicles a la C14 a Coll de Nargó. Per cert, amb successos, a la ciutat de Lleida, una dona de 61 anys va resultar ferida crítica al produir-se un incendi al seu habitatge situat al barri de la Mariola, d'on va ser rescatada per un agent de la Guàrdia Urbana que no va esperar els serveis d'emergència i va accedir al pis malgrat les flames i va auxiliar la dona que estava en cadira de rodes. El guàrdia urbà ha patit cremades lleus als braços, mentre que, com dèiem, la dona de 61 anys té el 45% del cos cremat i està crítica a l'hospital. Han desarticulat un grup criminal a Lleida i Madrid que estafava asseguradores simulant robatoris de cotxes. Hi ha 4 detinguts per cobrar de forma il·legal indemnitzacions amb grans beneficis. I a Lleida ciutat estan en marxa tots els preparatius al pavelló 3 de Fira de Lleida per tornar a atendre temporers a partir de demà dimarts, que és dia 1 de juny. A tot això, la parròquia de Sant Ignasi, des de fa dies, segueix acollint 11 persones mentre que no entri en funcionament aquest dispositiu municipal. I ja saps que la nova factura de llum entra en vigor demà, dia 1 de juny, que hi haurà trams horaris, encara que no tinguis ara contractat aquest sistema de tarificació. Tindrem la tarifa punta, que anirà de 10 del matí a 2 de la tarda i de 6 de la tarda a 10 de la nit. Després, entremig d'aquestes dues, tenim la tarifa plana, que és de 8 del matí a 10 del matí, de 2 del migdia a 6 de la tarda i de 10 de la nit a 12 de la nit. I després la tarifa vall, la barata, per entendre'ns, que és tota la nit, des de les 12 de la nit fins a les 8 del matí, a més dels caps de setmana i festius, que durant tot el dia hi haurà aquesta tarifa baixa, per entendre'ns, la tarifa vall. Tot i això, recordem que els costos regulats, o sigui, els fixes, aquests baixen a la teva factura i suposen més del 50% de la factura, en alguns casos fins al 55%. El que puja és el cost de la energia, que per cert només suposa el 24% de tota la factura de la llum, perquè hi ha el 21% d'impostos. És una bogeria el tema de la llum en particular, o de les energies en general. O sigui, si no vols posar-te malalt, no miris la factura, perquè al final veuràs que a tancar les llums o comprar uns electrodomèstics amb menor consum al final repercuteix mínimament a la factura de la llum, perquè entre impostos i factors fixes s'enduen més del 70% de la factura. Però, per exemple, no posar més d'un electrodomèstic alhora i ajustar la potència ens pot fer estalviar fins a 300 euros a l'any. Una altra consulta que ens deien la gent a partir de demà: i planxar, per exemple, entre l'hora més cara i l'hora més barata, doncs pot suposar fins a 38 euros anuals de diferència. Estem parlant de 3 euros mensuals. Si tens cotxe elèctric i el carregues a casa, que normalment ho faràs a la nit, doncs aquesta nova tarificació et pot suposar fins a 323 euros d'estalvi al cap de l'any. En fi, això, ara el proper mes, o dos mesos, o tres mesos, és quan cadascú, que sabem el que gastem, veurem si ens puja o ens baixa. El govern diu que en la majoria dels casos baixarà. Repeteixo, cadascú ho veurem, si puja o si baixa. Marxem cap al territori, perquè fins a 57 infermeres i infermers dels 345 de la Regió Sanitària de l'Alt Pirineu i Aran ja poden emetre plans de medicació dins el sistema de recepta electrònica amb signatura pròpia. Aquesta pràctica dona visibilitat a les indicacions que du a terme aquest tipus de personal sanitari i permet evitar duplicitats de visites i esperes innecessàries, contribuint a fer el sistema més eficient, segons ens han indicat des de Salut. Es tracta de professionals dels equips d'atenció primària de la Seu d'Urgell, a l'Alt Urgell Sud, la Pobla de Segur i Tremp, gestionats tots per l'Institut Català de Salut dels Serveis del PADES i de l'Hospital de Dia de l'Hospital Comarcal del Pallars i d'Aran. Tots aquests
ja poden estalviar-se la visita al metge si és només per repautar la seva medicació. Per tant, és un avanç. Les xifres que ens facilita Salut de les darreres 24 hores ens diuen que a Lleida tenim, a la plana de Lleida, tenim 42 ingressats, 7 a la UCI, i a l'Alt Pirineu i Aran tenim 6 ingressats i cap a la UCI. A més, les darreres dades ens diuen que tenim 20 nous positius confirmats per prova PCR a tota la província de Lleida en les darreres 24 hores. 20. És una xifra baixa, però repeteixo que estem a dilluns. El risc de rebrot al Pla de Lleida és de 78 punts, és taronja, la RT 086, a l'Alt Pirineu i Aran el risc de rebrot és de 67 punts, és taronja, la RT 084, i a nivell de tot Catalunya estem parlant d'un risc de rebrot ja fregant el 100, 104 punts, i una RT també per sota de l'1, 0,95. Fem una pausa ràpida i de seguida està amb nosaltres el Joan Ramon González. Parlem dels bocins d'història.
RJB, maquinària agrícola, tracte personal per a cada agricultor i protegir els seus cultius és el nostre objectiu. Per això fabriquem tota una gamma de màquines de pulverització, atomitzadores, sulfatadores. També som distribuïdors oficials de picadores LIPA i màquines de protecció antigelades Agrofrost. RJB, reparacions i revisions de maquinària agrícola. A Corbins, carrer Horta 5, 973 1082 91 i a rjbagricola.com.
Tens ansietat, depressió o fatiga física i intel·lectual? L'estabilinat a base de garum, armoricum i vitamina B6 ajuda a l'organisme a superar-ho. Recupera l'equilibri interior amb estabilinat de Naturhaus. A mi m'ha ajudat i a milers de persones com tu. No pateixis més. Compra la Naturhaus Punès o en el teu centre Naturhaus trucant al 902 15 14 14.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Fort de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Fort de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Fort de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ens acostem a dos quarts de dues i, com li deia la setmana passada el Joan Ramon González, o sigui, com li deia, com em deia ell, que jo em vaig equivocar, encara estem al mes de maig, avui 31 de maig. Joan Ramon González, què tal, bon dia?
Bon dia i bon final de maig.
Claro, sí, sí, sí.
Un mes però... molt llarg, sembla que ha estat llargíssim, 31 dies solament, però Déu-n'hi-do, eh?
Bueno, perquè, sí, bueno, que, és que començar setmana amb el darrer dia de mes, et sembla que com que encara la comptes dins d'aquest mes.
Sí, no, és que a més ha hagut 5 caps de setmana, sí. I a la vegada 5 caps de setmana, jo crec que els caps de setmana es marquen molt, no?
Evidentment, sí,
i
sí.
És...
sí.
Després del mes de gener, aquest altre ha estat el mes de 5 caps de setmana.
Sí, sí.
Això vulguis o no, psicològicament, han passat moltes coses, sí, sí, perquè sembla que tot passa més al cap de setmana. No?
Sí, sí. Doncs res, que estem al maig, que jo la setmana passada volia córrer molt, juny és demà, o sigui que tampoc... sí. Tampoc
no, no, no passa res.
Però vaja, 31 de maig. Escolta, que vam dir que avui parlaríem d'un personatge, sí, francès, però d'aquells, sí, coneguts a nivell històric.
Correcte, jo crec que és el més conegut, inclús que l'altre també conegut, com és Juli César, sí, com Juli César ens separem també i quasi 2.100 anys.
Clar.
Napoleó el tenim més a prop perquè solament ens separen 200 anys i això fa que estigui més recent en la memòria de tots, i és el més conegut. Jo penso que pràcticament inclús els més poc versats en cultura i sobretot en història segur que saben més o menys dir qui era Napoleó, lo qual és una bona cosa perquè hi ha molts personatges tan importants que segurament la gent no sap dir-lo. Sí. Fins i tot aquesta curiositat, una vegada parlant amb un amic psiquiatre, deia que d'aquesta gent que creu que és un altre personatge que té aquesta malaltia, els que ha trobat és un tòpic, però que és veritat. Més gent es pensen que són Napoleó que no pas un altre personatge històric, és a dir, que encarnen, se creuen que són Napoleó reencarnat, no? És una curiositat que també és interessant per veure, sí, la vigència que té aquest personatge. Personatge que, evidentment, si l'analitzes i l'estudies, hi donaria per fer tot un any per parlar,
sí, 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 sí.
És brutal el que va fer aquest home, perquè, bueno, recordem que va néixer l'any 1769 a Ajaccio, que és a Còrsega, És una illa, com tothom sap, de la Mediterrània, que pertany a França, i que veritablement potser allí inclús no hi ha gaires records del personatge, però a França, tot i que actualment estava en una república, evidentment, i Napoleó té un reconeixement especial. De fet, quan se visita París, un dels llocs que normalment també s'ha de visitar, com a mínim en un segon nivell de visita, és a dir, evidentment, a part dels tòpics del Louvre, la Concòrdia i la Torre Eiffel, és veure els Invàlids i la tomba de Napoleó. Una tomba esplèndida, és autèntic mausoleu, que quasi ja sembla una tomba egípcia, en aquell centre de sota la cúpula d'aquell hospital que va fer ell dels seus soldats, perquè ell sí que hem de reconèixer que com bon militar va ser dels primers que va patir dels seus soldats en la guerra. És a dir, fins aquell moment el soldat era autènticament car de canó. Yeah. Napoleó també els va utilitzar com a car de canó, però sí que tenia en compte dues coses, que havien d'anar contents al combat, i per això a vegades ell s'ha barrejat amb ells, inclús menjava de vegades amb ells, creava aquest aire de camaraderia, i per això era molt estimat dels soldats, el qual això ajuda a tenir disciplina.
Home, evidentment, sí.
En les batalles importants. I també va crear, per primer cop, el servei d'ambulàncies, és a dir, que el soldat, quan estava ferit, no el deixaven a la mà de Déu, sinó que havia un petit grup d'altres soldats que se portaven als ferits, i tot i que, evidentment, els recursos eren mínims, però, bueno, havia com a mínim una esperança de que si t'agafaven, te portaven i anaves a un hospital de sang, doncs potser tenies possibilitats de sobreviure a les ferides que havies pogut tenir. Això demostra una mica aquest caràcter contradictori, jo penso, que té Napoleó al llarg de la seva vida, perquè ell va néixer, com hem dit, aquí, i es va fer gran gràcies a la Revolució Francesa. Si no hagués estat gràcies a la Revolució Francesa, no hauria passat de ser un militar més o menys brillant dintre d'un estat monàrquic absolutista com el que llavors li tocava. Però la Revolució Francesa, que va acabar amb l'absolutisme a França, com saben tots els oients, tallant els caps a tots els reis de la dinastia borbònica, i produir-se aquell fenomen que és curiós, de que cada vegada els propis revolucionaris s'anaven decantant més cap a l'esquerra i anaven matant no solament el rei, sinó els que eren més conservadors dintre de la pròpia revolució, fins que al final la roda es va girar i van tornar a guanyar una mica, podríem dir, els conservadors, i van acabar matant els més revolucionaris que havia hagut, com per exemple Robespierre, que podria ser el màxim exponent de l'esquerra, de l'evolució cap a l'esquerra que va tenir la revolució. En aquest gir que es produeix de la Revolució Francesa de tornar una altra vegada cap al món conservador és quan Napoleó agafa una mica, podríem dir, les rendes i s'aconsegueix nomenar cònsol, crea un consulat d'aquesta revolució, d'aquest consulat se farà amb el temps, ni més ni menys que passar a ser emperador dels francesos. El qual no deixa de ser un contrasentit. Ell, que era, evidentment, de persona, torno a dir, de persona humil, de família humil, vull dir, va arribar a ser emperador, ni més ni menys. És a dir, que si la revolució va anar en contra de l'absolutisme, ell es va convertir també en un dictador, en un autèntic monarca absolut, al final, bueno, tota la seva època final, no? Per tant, aquest cercle que es produeix a Napoleó no deixa de ser curiós. I això, evidentment, se va juntar amb aquesta... Com a emperador havia de tenir un imperi, i l'imperi va ser a base de conquerir. Clar. Com a bon militar que era, va aconseguir èxits des del punt de vista militar en terra. El programa anterior parlàvem de que per mar no li va funcionar la cosa gaire bé, perquè l'armada que tenia pues, no va estar mai a l'altura. La van derrotar a Trafalgar, o la van derrotar també en Aboukir, quan Napoleó, al principi del segle XIX, va invadir ni més ni menys que Egipte. Recordem que el seu enemic era Anglaterra, i deia també, si conquerim Egipte, doncs també tallarem les connexions que té Anglaterra directament cap a la Índia, cap a totes les altres possessions que tenia llavors Anglaterra. Tornem a parlar, els que es van sentir en el programa de la setmana passada, el paral·lelisme que hi ha entre la guerra aquesta de Napoleó contra Anglaterra, Àustria i Prússia, amb la que va fer Hitler. Hitler també va fer el mateix, va fer desembarcar a Rommel en el nord d'Àfrica per intentar, en aquells moments ja Hitler sí que podia pensar en recuperar, en conquerir el canal de Suez i impedir que hi hagués aquest comerç dels anglesos a través d'Egipte cap a la zona de la Índia. Napoleó no tenia el canal de Suez, però sí que també tenia aquesta possibilitat de sí, conquerir Egipte. El que passa és que aquesta mena de dualitat que té aquesta, dintre d'Egipte, com sempre en terra, va aconseguir guanyar les batalles, inclús la batalla famosa de les piràmides, però aquí va demostrar que era un personatge il·lustrat. Recordem aquella arenga que va fer als soldats al peu de les piràmides. Soldats, 40 segles es contemplen, és a dir, que per primera vegada podríem dir un militar parla del patrimoni com una mena d'ànim que fa als soldats perquè lluitin en contra dels mamelucs, que llavors eren els que governaven a Egipte, i cosa que va sortir bé, no? Però, a part de l'exèrcit militar que va portar-se, se va portar tot un exèrcit de científics. I això és destacadíssim, perquè si coneixem la cultura egípcia com la coneixem actualment, probablement de les cultures antigues la més important és l'egípcia, el coneixement que tenim, és gràcies a que Napoleó, quan va arribar amb aquells soldats, va portar també tot el que podien trobar del món científic de l'època, historiadors, dibuixants, arquitectes, i van agafar per primera vegada uns corpus uns meravellosos, alguns que actualment han dibuixos extraordinaris, de les meravelles d'aquella cultura egípcia que, mentre els soldats i els militars lluitaven, ells se dedicaven a mesurar, a medir, a estudiar, a conèixer per primera vegada de la manera científica, tot evidentment amb moltes mancances, i curiosament, fins i tot, un dels soldats prop d'Alexandria, en la zona de Rosetta, fent una trinxera, va ensopegar amb restes arqueològiques una de les pedres que va trobar, és la famosa pedra de Rosetta, que, curiosament, està escrita en tres llengües, la mateixa inscripció, egípcia, podríem dir egípcia majúscules, egípcia minúscules, o cursiva, podríem dir, i en grec. Això li va permetre a Champollion, un francès il·lustre, arribar a traduir els jeroglífics egipcis. Per tant, tot això és gràcies a aquesta expansió que va fer Napoleó, que evidentment després, ja ho van comentar també una mica la setmana passada, es va estrellar en la seva boixeria d'arribar fins a Rússia, i com sempre l'Iber és el que va matxacar més que les pròpies forces russes, que també van ajudar, però va ser el no comptar amb la possibilitat de superar l'Iber fred de Rússia i no poder portar els seus ministres que els seus soldats necessitaven, cosa que també torna a repetir i va passar a Hitler, és que és curiós el paral·lel.
Sí.
En aquest sentit, no?
És que fixa't que la setmana passada parlaves de que Anglaterra, al ser una illa, doncs tenia aquesta protecció natural. El tema de Rússia no és una illa, però clar, la climatologia sempre ha jugat a favor,
Exacte.
O en contra dels que venen, per entendre'ns.
Totalment. I en aquest sentit, clar, els russos estan acostumats i saben que quan ve l'hivern, pues, boca... Hitler, en principi, jugava a la base de dir, passa l'estiu, ja hauré conquerit Rússia, però clar, com se va trobar amb Stalingrado, que li va fallar la cosa, i Napoleó va arribar fins a Moscou, però els moscovites se van marxar i van cremar tot Moscou, amb la qual es va arribar i es va tornar a una ciutat cremada. Amb la qual se va quedar sense recursos, i al tornar a marxar-se és quan va vindre l'hivern i van matxacar-los tant uns com els altres. No? Napoleó, com diuen les seves cròniques, era un autèntic déspota, però il·lustrat, és a dir, una persona, això, independentment de les relacions que va tenir amb la Josefina, a nivell això personal, en fi, se parla de moltes anècdotes, tipus amorós, en fi, però a nivell també el còdic de Napoleó, és a dir, va fer unes reformes també jurídiques, per tant, moltes de les idees de la Revolució Francesa van arribar als països europeus, tot i que l'absolutisme, després de Napoleó, se va tornar a imposar, com per exemple a Espanya mateix, en Ferran VII, però la llavor d'aquelles idees van quedar, i això va provocar moltes de les revolucions que al llarg del segle XIX van produir, van començar a aparèixer les monarquies parlamentàries amb el temps, amb les revoltes, i va originar, d'alguna manera, que gràcies a aquesta expansió pues, tinguem una mica les monarquies parlamentàries que tenim actualment, o les democràcies que tenim actualment. Napoleó va tenir també l'època trista, sobretot en el moment que ja va ser derrotat per l'aliança que va haver entre anglesos, austriacs i prussiacs, és a dir, que llavors estaven diferents, Prússia i Àustria, i Àustria, l'ho dic bé, i també els russos. I veritablement, la primera derrota que van fer de Napoleó va ser portar-lo llavors. No se'ls va ocórrer, això sí que van ser respectuosos els que quan van guanyar, portar-lo a una illa que és l'illa d'Elba, la Mediterrània, i allà la van tenir durant un temps. Però al cap de pocs mesos Napoleó va escapar-se, va tornar i va aconseguir un altre cop aquesta aliança que tenia amb els seus magnífics soldats.
Per cert, va escapar-se després d'assegurar que no ho faria,
Sí, correcte.
Però és curiós... li van dir, és que no marxi, no, tranquil, tranquils.
Exacte, però com diuen, a bones me convides, sí, exactament. I clar, i marxa, i en poc temps torna a ficar tota Europa un altre cop de potes en l'aire, tot França, tot, bueno, i llavors es produeix la famosa batalla de Waterloo, prop de Brussel·les, i que actualment és un d'aquests memorials dels molts que hi ha de batalles per tota Europa que es poden visitar, però aquest veritablement és un lloc impactant des del punt de vista històric, i a més amb un monument que hi ha, perquè allà evidentment va ser una victòria dels aliats, dels franco-prussians i anglesos, en contra de Napoleó, que va perdre... hi ha moltes versions de per què va perdre. Uns diuen que havia passat mala nit, que si tenia des d'almorranes i no podia anar bé a cavall, que també havia plogut i confiava molt en l'artilleria, llavors els impactes de les bales... Bueno, hi ha una sèrie de circumstàncies que li van anar en contra, tot el que va perdre la batalla de Waterloo, i ahir es va acabar ja Napoleó, perquè ara sí que el van detenir, llavors clar, ara sí que perquè no s'escapés, lo van portar a l'illa de Santa Helena, que està perduda allà al mig de l'Atlàntic, al sud de l'Equador, prop de Namíbia, al nord de Sud-àfrica, a uns quasi 2.000 quilòmetres de la costa africana. Actualment encara és un espai anglès, és a dir, aquests espais anglesos que té. I allí lo varen portar ja presoner. No va anar sol, sinó que va anar amb una petita cort de mariscals i generals també. I va estar-se, doncs, des de que va acabar en Waterloo fins que va morir l'any 1821, en aquella mena de lo que és una roca, pràcticament que seria com una mena d'Alcatraz una mica més gran, és aquella illa d'allí, no? I allí va estar vivint la seva vida amb molt mala relació amb el governador anglès que hi havia, que era Edson Lowe, el qual solament lo va veure una vegada, només que va arribar Napoleó per primer cop, es van trobar, es van saludar, i Napoleó anava de xulo, podríem dir, encara es considerava, l'altre anava amb molta por de que se li escapés, i per tant li va ficar tals condicions draconianes dintre de la illa perquè no se pogués marxar, que això li va ser plàgic perquè tan greu a Napoleó, que llavors, bueno, tot i que van tindre de conviure 6 anys, des del 1815 fins al 1821, que no va haver manera de que hi hagués bona relació.
Yeah.
Napoleó en aquella època que va estar allí, a poc a poc la seva cort que li van acompanyar se van anar marxant, al final alguns se van quedar, i va començar a trobar-se progressivament malament de salut, cada vegada s'anava deteriorant més, i fins que al final doncs, va morir a l'edat de 51 anys el 5 de maig de l'any 1821, per tant aquest any s'han complert 200 anys de la mort de Napoleó. Aquesta mort s'ha especulat molt amb ella, perquè aquest deteriorament, aquests 6 anys de Napoleó, s'ha especulat en que probablement aquí ha estat enverinat, i s'ha acusat amb un dels generals que tenia, el general Montolón, que probablement és el que amb el beneplàcit del governador anglès hi anés subministrant arsènic progressivament, perquè aquest el Montolón és el que s'encarregava de la intendència dels menjars de Napoleó, i sembla que li portava un vi especial de Sud-àfrica, i això era fàcil que en aquest vi s'introduís aquest arsènic. L'arsènic progressivament podia ocasionar-lo això.
Sí.
Amb una analítica que es va fer de cabells de Napoleó, que s'havien guardat com a record, un científic francès va trobar restes d'arsènic, amb la qual la llegenda de que va ser assassinat va agafar més força. De totes maneres, també diuen que l'arsènic era un producte que s'utilitzava per donar consistència als cabells, és a dir, que no tenia per què haver estat ingerit. Llavors, que el dubte, i per això s'hauria de fer una analítica del cos de Napoleó. El que passa és que quan Napoleó va morir a l'illa de Santa Helena, el van enterrar allà en 1821, però això, al cap de 19 anys, lo van agafar i lo van portar allà a França, a París, on estava actualment enterrat. I la sorpresa és que el cadàver estava pràcticament incorrupte, intacte.
Ah.
Amb lo qual, això creuen que també és degut al verí, perquè si prens arsènic ajuda a mantenir el cos en bones condicions. Per tant, aquests dos factors són els que parlen de que probablement Napoleó va ser enverinat, i així ser una manera de treure's el problema de sobre, perquè no deixava de ser una autèntica pressió, i encara era relativament jove quan estava allí a Santa Helena, de que podia tornar i fer alguna de les seves, i el fet de matar-lo, pues, evidentment, era una manera d'acabar amb el tema, no? Per tant, aquest any que es recorda el 200 aniversari de la seva mort, torna a dir el 5 de maig del 1821, és recordar aquest personatge que veritablement va fer que la història recent d'Europa i del món sigui la que és, sense ell la història hauria estat força diferent, amb aquestes contradiccions que va viure, amb aquelles maneres de ser i de fer, amb mil anècdotes que es poden contar amb ell, i que aquí a Lleida, doncs, lo van patir també, no va estar directament mai a Lleida, que sapiguem, però sí que els francesos, doncs, van tenir, com vam parlar la setmana passada, força influència a la nostra ciutat, i algun altre dia, doncs, ja parlarem d'altres fets, com els que van passar el 1812, el 1814, quan ja se va conquistar la ciutat, o el 12, quan va explotar el polvorí, que va destruir el castell de la Suda i tot el barri de Magdalena. Però, bueno, això són altres coses que ho dic sempre,
bueno, això...
quan tinguem ocasió.
Avui hem parlat del personatge, mai millor dit, a part de la persona, del personatge.
Totalment, totalment, totalment.
I jo crec que, a part de persona, va ser personatge també, i potent, realment.
Totalment, totalment.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí, sí, sí. Bueno, bocins d'història, que d'una manera o altra també van esquitxar una mica la zona de Lleida, per això n'hem parlat avui amb el Joan Ramon González. Joan Ramon, ens escoltem la setmana vinent, així, ja estarem al juny, la setmana vinent.
Sí, estarem al juny. Ja estarem bon final juny. De maig i bona entrada al juny a tothom, i endavant, que ja tenim aquí a tocar l'estiu.
Cuida't, una abraçada.
Igualment, Ricard, adéu a tots.
Doncs va, que fem una pausa i de seguida estem a la tertúlia de la radiografia.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Maquinària Agrícola Ferro, 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola, trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors de la marca Ferro, grada ràpida i cultivador rastoller, entre d'altres. I ara també, servei de lloguer. Maquinària Agrícola Ferro, visiti'ns del 4 al 6 de juny a la Fira de Sant Josep de Mollerussa, parcel·la 9, recinte exterior C, o truqui al 973-560017.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Hay frikis de los árboles de ciudad. Te lo digo, pues estoy viendo uno ahora aquí delante de mi balcón.
A lo mejor jardinero, empleado del ayuntamiento, yo friki.
Hay frikis de obras también.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera! Soy un poco friki de los pañuelos de bolsillo, ¿no? O sea, me veo una tienda y enseguida pico. Enseguida entro y... Sí, es una costumbre que tengo, una manía que tengo. Es lo que tenemos los elegantes, tampoco sí, lo vamos a engañar.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Vinga, va, directes cap a les 2 de la tarda, és dilluns avui, i per tant comencem la nostra tertúlia de la radiografia, la nostra tertúlia esportiva. A poc a poc van acabant les principals competicions esportives, o ja havien acabat, o estan acabant, però vaja, que el món dels esports segueix generant notícies, i per això nosaltres la tertúlia la tenim en marxa, sempre, aquí els dilluns. Directes cap a les 2, ben acompanyats. Està amb nosaltres la presidenta del Balàfia Volley, la Vanessa Ortega. Vanessa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, companys.
No és per punxar-te, però saps quin dia és avui? Amb número?
Sí.
Sí. 31 de maig.
Sí.
Saps què se celebra avui?
No sé, el dia de Castilla-La Mancha.
No, el Dia Mundial Sense Tabac.
Ja,
per
això ja he
llançat,
ja ho has vist.
Vale. Escolta, jo només ho dic. Ja ho sé, que costa molt aquestes coses, Costen molt, però els qui han pogut sempre et diuen que val la pena. Res, mira, aprofitant
sí,
que avui és el dia.
Quan tens una vida bastant estressada, és complicat.
Bueno, si necessites ajuda, ja saps que hi ha el servei de deshabituació al tabac de l'Hospital Santa Maria, que són molt bons, per cert, són molt bons.
I tant, ja els conec, ja.
T'escolten i t'entenen, que a vegades és coses que també trobem a faltar. En fi, res, una puntualització, coincidint que avui és el Dia Mundial Sense Tabac, 31 de maig. Però qualsevol dia és bo per deixar de fumar, Avui, demà, d'aquí 6 mesos o d'aquí 9 mesos i 3 dies, jo què sé. Qualsevol dia és bo. Xavi Pérez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Pensava que anaves a felicitar la Vanessa perquè li havien donat algun altre títol.
No, no.
Bueno, no, tampoc, no, no. Tampoc l'he renyat, eh? Tampoc l'he renyat, eh? Que, escolta,
no,
jo
no, res, ho respecto molt.
Però això ja no li dic res. Jo dic que avui és el Dia Mundial i que sí. si mai vol, doncs aquí a Lleida, afortunadament, tenim aquest servei, això dic. Escolta, molt que sé que costa molt, eh? que és molt dur, això, eh? Vull dir que no...
Albert, apunta tu, també.
Albert Escuer, cap d'Esports del diari La Mañana. Què tal? Bon dia.
Bon dia. Aquí no salve ni el dato.
Ja, però és que veus, l'Albert em tanca la càmera i així no sé si està fumant o no.
Però això ho fa.
Bueno.
Ojo, es que no ven corazón, que no claro. Siento lo que diuen.
Escolta, que avui ens acompanya també el director esportiu de la secció de rugby del Club INEF Lleida, el David Carreras, que alguna altra vegada hem parlat, almenys per telèfon. No sé si has vingut als estudis. David, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
No recordo. Vas venir, eh?
Vaig tenir l'oportunitat de venir, sí, potser fa un parell de temporades o tres, sí.
Ja, però és que un parell de temporades és com abans d'ahir, perquè, clar, portem aquest parèntesi de la dichosa situació aquesta d'any i mig, per tant, tot el que sigui de dos anys és com fa quatre dies.
Sí, tens raó.
En fi. Doncs escolta, a la nostra tertúlia d'esports parlem de tot plegat. Avui hem convidat el David, que, si us sembla, l'atendrem ara a la primera part de la tertúlia perquè ens expliqui doncs un projecte que tenen en marxa ja del rugby, després ja l'acomiadarem, o et quedes a la tertúlia, com tu vegis, David. Però explica'ns, perquè el rugby femení lleidatà ha pres una decisió sense precedents al rugby català. O sigui, són pioners en una altra cosa, David.
Mm. Bueno, de fet, nosaltres en la secció de rugby del Club INEF, de fet, el Club INEF es va crear perquè vam decidir federar un equip de rugbi femení. Aleshores, l'origen és purament per necessitat i a les dones pel davant. Vull dir, això ja fa quasi 40 anys. Mm-hmm. Però, i sempre la nostra vinculació amb el que és l'esport femení, doncs hem estat sempre... Ho tenim clar. Vull dir, no és una cosa... Ho tenim tan assumit que bueno, forma part del nostre ADN. I ara, en aquests últims anys, doncs, la veritat és que des de que fa 6 anys vam començar el projecte de formació i de l'escola de rugby, doncs l'increment de noves incorporacions de noies, doncs, bueno, ha anat fent que ens plantegem realment fer un pas endavant important que de moment mourà més d'un seient, saps? I sacsejarà una miqueta alguna cadira, entre altres coses perquè hem decidit que les noies sub-14 i sub-16, que ara es permet jugar en competició mixta i juguen en equips barrejats amb nois, doncs farem un equip exclusivament femení.
Imagina't. A més, em consta, David, que no vosaltres, la majoria d'esports i d'activitats en aquesta època de pandèmia doncs han tingut un abandó de persones, de diferents activitats. És que vosaltres, al contrari, o sigui, a contracorrent, per entendre'ns, encara heu tingut més petició de jugadores, a més.
Sí, la veritat és que afortunadament nosaltres hem sobreviscut, ens hem sobreposat, millor dit, d'acord, el temps d'aquest de la pandèmia. Jo crec que ens ha ajudat molt també la idea de poder ser un esport d'activitat d'exterior, eh? Mm-hmm. I amb això, clar. Tots els altres esports que són de pavelló, no?, o de sala i així, ostres, han passat moments de restriccions molt, 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 molt dures. Clar. Nosaltres sempre, des del primer moment, vull dir, teníem clar que ens havíem d'ajustar a la normativa, ho hem fet absolutament sempre el millor que hem pogut i a vegades ja sense voler-nos plantejar si era just o coherent o tal, és igual, no és feina nostra. Nosaltres agafàvem i ho complíem amb el que dèiem, però la veritat és que ens ha anat molt bé perquè no... En el còmput total hem tingut molts poquets abandonaments i en canvi hem tingut moltes noves incorporacions i especialment doncs la feina que s'està fent també en promoció del rugby femení doncs està sent, escolta, poquet a poquet ens està donant els resultats i ara ja és el moment de fer un cop un cop de puny endavant i dir, bueno, pues escolta, pues ens hi posem i tirem endavant.
David, has rebut algun missatge d'algun altre col·lega teu d'algun altre equip per dir, escolta, que com ho feu a Lleida? Com, quin és el secret?
Mira, ara precisament estem en els últims temps, sí que és veritat que el tema d'haver posat en marxa el projecte de l'escola i de formació ens ha donat molta visibilitat a dins el nostre context de rugby, que és un context petitonet, val? Però la veritat és que sí que ens sol·liciten molt per participar en fòrums, taules rodones, tallers i així, per explicar una miqueta quin és el model que nosaltres hem anat seguint, no? I, bueno, escolta, i sempre hi ha coses d'aquestes que jo diria que no són molt habituals a dins del nostre context del rugby, però tampoc ho són a dins el context esportiu, no? En general. I, bueno, la veritat és que són maneres de definir models i de creure-hi moltíssim, i sobretot de poder disposar d'un grup de gent que estigui, vamos, que siguin incondicionals i que tirin cap endavant amb el projecte.
Aquest grup de gent, David, mira, jo sóc pare de dos nens que juguen a futbol formatiu, s'ho passen bé, ja sé que no seran futbolistes, ells també ho saben que no seran futbolistes, i conec famílies vinculades al rugbi, al vostre club,
sí.
I t'asseguro que no tots, però la majoria de caps de setmana us envejo des del punt de vista de la comunió i de l'ambient que teniu. Conec el tema del rugbi de prop, perquè tinc uns amics molt propers que tenen la canalla jugant als vostres equips, i escolta, és que els pares és més, els pares organitzen dinars, estan a l'aguait de tot el que passa al voltant del rugbi, no veus baralles, no veus crits, no veus històries, i el futbol, per desgràcia, no cada diumenge, però massa més a sovint del que caldria, doncs escolta, no sé què passa, no sé, bueno, l'Albert Square, que no sé si està en una situació similar, no sé si opinarà el mateix que jo o no, però de veritat que és que hi ha caps de setmana que no saps exactament com agafar-ho, el que passa en algun camp de futbol, i de bàsquet inclòs, et diria.
Bueno, són dos mons diferents. El tema del rugby, a part el conec perquè el David va ser el que me va inocular el cuquet del rugby fa més de 35 anys.
Va jugar a rugby?
Primera lliga. Sí, bueno, ho vaig intentar. Va muntar l'INEF. Va muntar l'INEF la primera lliga infantil, t'estic parlant, però mira, jo feia segon debut, o sigui, imagina't, els dos teníem cabell i eren molt més joves. Però sí, és cert que és una altra història. Els valors que desprèn l'esport en si ja el fa absolutament diferencial respecte al futbol, que és una autèntica barbaritat.
Bueno, no, mira, a favor d'això del que comentaves, saps, una de les coses que normalment nosaltres així, per no extendre'm molt, però la idea que hi ha molt generalitzada és no, a mi que em portin els nens i els pares i mares, com més lluny millor. Doncs, bueno, nosaltres hem fet tot just el contrari. Els pares i mares, com més a prop, millor. I aleshores, clar, això, ostres, és perquè, aviam, és un projecte formatiu on els pares i les mares ens deixen el que més els importa en aquesta vida, que són els seus fills.
Sí, sí, sí.
I escolta, i volem que veieu què és el que fem amb els vostres fills i filles. I voleu que ho vivencieu i que hi participeu amb tota la magnitud que vulguis. Hi ha famílies, evidentment, que hi participen amb més altres que no. El que sí t'haig de dir que el que ha estat una autèntica tragèdia aquest any, entre cometes, lo de la tragèdia, ha estat no poder fer tercer temps després de les trobades d'escoles o de partits on els pares i mares, bueno, allà es liaven amb la barbacoa i fer la vida social aquesta al voltant de l'activitat competitiva dels teus fills, aquesta ha estat la tragèdia del nostre club aquest any,
Sí.
Perquè...
Doncs, escolta, si Vanessa, Xavi i Albert, si li voleu fer una pregunta al David...
Jo amb el David ja ens coneixem, de fet, hem estat veïns, així que hi tenim amics en comú, i el meu home també va jugar a rugby gràcies al David, o sigui que coneixem molt bé el projecte que tenen. I, a més, els dissabtes de matí, que jo porto el meu fill a Cupinef a fer natació, sí, clar, veig perfectament la comunió que hi ha, el voluntariat, no?, de les persones que formen part d'aquest club, i de veritat és envejable, i el David ho sap, que l'opinió que tenim és aquesta, perquè el que més costa és arrossegar les famílies, com diu el David,
sí, està clar.
I ells ho han aconseguit perfectament, i sóc testimoni de les barbacoes i de tot el que han fet quan no era temps de pandèmia, i la veritat és que és un projecte envejable i que, bueno, és una de les qüestions que sempre parlem, de com arrossegar la massa social dels clubs, i ells ho tenen molt ben resolt.
Clar.
Jo ho parlava abans fora d'antena amb el David, que un dia, enraonant amb el Sebas Vidal de la Federació d'Atletisme, em digui que, clar, que amb això de la pandèmia havien guanyat moltes llicències, perquè, bueno, els esports col·lectius, doncs, tenien les dificultats que tenien, i durant molt temps no han pogut competir, i, en canvi, en el cas de l'atletisme, doncs, és un esport individual, i s'ha pogut continuar competint. Llavors, bueno, m'explicava que hi havia aquest índex, aquest increment. A mi m'agradaria saber una mica, David, com us ho feu vosaltres, perquè en aquest context en el que molts dels esports col·lectius, doncs, perden canalla, el rugby no només la consolida, sinó que sembla que l'augmenta. Quines poden ser les claus?
Ostres, Albert, pues no ho sé. La veritat és que no ho sé. No, t'ho dic en sèrio, perquè no existeix el decàleg de la promoció, el decàleg de la captació. I jo crec que, mira, el que nosaltres sí que, com deia la Vanessa, no?, de que ja portem bastant de temps, no molt, comparats amb altres esports aquí a Lleida, tot el que estem fent en promoció i escoles és fa tot just 5 o 6 anys, que ho estem fent de manera molt més consistent, no? Però jo crec que és no tenir pressa. No tenir pressa. Vull dir, escolta, això és un projecte que hem fet i amb els que estan vinculats els nostres fills, i després vindran els fills dels fills i després els altres, i no pensar de que per qüestions de vanitat o d'ego personal els resultats els hem de tenir ara. I la veritat és que si això ets una miqueta... I que tothom pot aportar. Jo crec que traient també i desdramatitzant la part de la competició i donant-li a la competició aquest valor educatiu i formatiu, que és una passada, eh? Vull dir, el valor educatiu i formatiu que té la competició és increïble. Jo crec que hi ha poques coses de la relació humana i que els nostres fills i filles puguin fer ara i que tinguin al seu abast, que tingui una potència tan bèstia com tingui el fet de competir. El que passa que, clar, el context de la competició també l'has de quadrar molt bé, no? I l'has de fer participatiu i que tots els que hi estiguin en allà, i això inclou formadors, formadores, educadors, entrenadors, delegats, delegades i pares i mares, clar, que tots estiguem en el mateix, perquè si no, ostres, si no és complicat, no? I, bueno, quan el context ajuda amb això, doncs, escolta, la veritat és que sembla que tot va rotllant molt bé poquet a poquet, no?
Doncs bones notícies que ens arriben de part del rugbi lleidatà, en aquest cas el rugbi femení lleidatà, com a pioners a nivell de Catalunya. Hem estat avui amb el David Carreras, que és el director esportiu de la secció de rugbi del Club INAF Lleida, ja sabeu, allà a la Caparrella, que tenen camp de rugbi, que a més és això d'estar a la natura. Sí que en ple hivern potser fa fred, però escolta, no passa res, la resta de l'any és un plaer pujar a veure com juguen al camp de la Caparrella. David, gràcies per estar amb nosaltres.
Molt bé, doncs a vosaltres per convidar-nos.
I enhorabona.
Us veu. Moltes gràcies i esperem que això serveixi per apretar la federació, per provocar-nos. Sí. És un acte de provocació, ja t'ho dic ara.
Bueno,
esperem a veure
sana.
La federació ens posa el context i dintre molt poquet podem tornar a fer una altra xerrada i dir, ja tenim competició femenina
a veure si és veritat. Catalunya. Tot és posar-s'hi, Tot és posar-s'hi.
No. Algú ha de fer el primer pas.
Que sí, mira, que sí.
Com estem molt bojos aquí dalt, pues, diem, pues, el farem nosaltres.
Gràcies, David.
Vosaltres.
Parlem de futbol, Albert Square, perquè bueno, et llegia un fil a Twitter aquest cap de setmana en el que havia involucrat el regidor d'esports de l'Ajuntament de Lleida, però d'altres usuaris, amb un tema que crec que no té massa discussió, però que al final la genera. Avui en dia és curiós, podem discutir a les xarxes socials de qualsevol cosa, de fins i tot si el color blanc és de color blanc. I és que l'equip de futbol formatiu més significatiu de la ciutat, en que en aquest cas és del Lleida Esportiu, el Juvenil A, però podria ser de qualsevol altre club, fixeu-vos que dic l'equip més representatiu de futbol formatiu de la demarcació de Lleida. Es jugava quedar-se a la Lliga, a la màxima categoria, i en el que van jugar a Gardeny, i en el que no es va presentar ningú de l'Ajuntament de Lleida ni de la Diputació, quan justament, home, és un partit transcendental i que ajudaria a tothom. Hi ha gent que no ho entén, això, encara, a les xarxes.
Per què no ho entenen, això, la gent?
Bueno, doncs no ho entenen, no sé per què no ho entenen, no, però no ho entenen.
Ells s'ho han guanyat a pols, que no vegi ningú.
Jo no sé.
No t'equivoquis, Javi. No t'equivoquis,
Javi. No és que m'equivoqui, és que voleu buscar tres peus del gat.
No. El Lleida Esportiu pot estar tot el mal gestionat que tu vulguis. I això ja seria un altre debat. El senyor regidor d'Esports i els altres 26 regidors que hi ha a l'Ajuntament i els 50.500 assessors que hi ha a l'Ajuntament són treballadors públics, els quals paguem nosaltres. Aleshores, en el partit més important d'aquesta temporada de l'esport lleidatà fins a hores d'ara, és absolutament inadmissible que no hi hagi representació de la paeria en un partit que, a més a més, es juga en una instal·lació municipal. Perquè a la tarda se'n van a Vic, a la final de la Copa Catalunya del CB Lleida, que em sembla sensacional. I que les institucions estiguin en l'esport de Lleida em sembla sensacional. Ara bé, que ahir al matí a Gardeny no hi hagués ningú, bueno, demostra doncs, que continuem amb aquestes garres de guerrilles que no porten enlloc. Que les relacions del club i la institució no són bones, no estem descobrint res, però ahir estaven jugant nens d'entre 17 clar, i 19 anys que porten el nom de Lleida arreu del territori estatal.
És que la diferència és aquesta. O sigui, jo l'equip de Lleida Esportiu, de professionals, doncs és una cosa, el futbol formatiu clar. És una altra, al final.
Clar. Estem parlant de futbol formatiu, divisió d'honor. És que, poca broma, perquè saps què passa? Si aquest equip, pel que sigui, algun dia li dona per jugar una fase final de Lliga o guanyar alguna cosa, no et preocupis que aniran tots a fer això. I la relació, Xavi, seguirà sent igual de dolenta. És la d'ahir, no té cap excusa. Vull dir, no té cap excusa. I menys quan a la tarda a Vic hi van no un, sinó dos regidors.
Sí, pregunta-li a la Vanessa quanta gent hi va a veure els seus partits de regidors o diputats de la Diputació de Lleida. Pregunta-li.
Sabeu què passa? Que, perdona, Albert, saps que normalment sintonitzo molt amb les teves opinions, però, com sempre, es mira des d'una òptica de futbol i no es mira des d'una òptica global. Altres equips, ens hem estat jugant la permanència, els meus tres equips de base femenins a la Primera Catalana, que és la màxima divisió a Catalunya, i a mi no m'ha vingut ningú a veure, però és que jo no ho faig cap retret. Em sembla...
Home, però ho podries fer, Vanessa, el podries fer, perquè si apostem per l'esport lleidatà, jo crec que ho hi haurien de ser ahir i el teu, i els altres, no.
Torno a dir el mateix. I no excuso l'Ignasi, però la gent la dona pel que dona.
Escolta, vale, doncs el regidor d'esports no, doncs que vingui un altre regidor.
Quina era l'agenda d'ahir del regidor d'esports?
Bueno, no ho sé, però vull dir que hi havia més...
Ja t'ho dic jo, un partit de rugby adaptat que jugava el Juanjo Garra a les 12. Partit que, per cert, repetia a les 4 de la tarda. Entre dos equips de Barcelona.
Estic d'acord, però...
I si el Juanjo Garra hi ha anat, el regidor, aquest any.
Sí, però estic d'acord.
A partits però... de Balàfia Bolí hi ha anat aquest any.
No, perquè no entrava públic, però que no passa res. Vull dir que... No, jo em refereixo...
He vist fotos penjades a xarxes...
No, perquè van fer el cribatge l'altre dia i van passar perquè venien del SECA i sabien que estàvem allà. Però vull dir, jo ni els vaig convidar ni tal. M'enteneu? Jo no convido a ningú. Venen quan volen venir. Vull dir, jo em refereixo a aquesta reflexió, la faríem si no fos futbol? Pregunto.
Sí.
Tinc els meus dubtes.
No, igual que el lleidallista, per exemple.
Vanessa,
per mi...
si el teu juvenil puja a la divisió d'honor, a la màxima categoria del voleibol estatal, i un dia se juga la permanència i no hi ha cap regidor, evidentment, si ens n'assabentem, jo ho denunciaré. I més igual que sigui vòlei, que futbol, que bàsquet, que petanca, que el que sigui. És que no som conscients de lo que tenim en aquesta ciutat.
Vols dir que quants partits ha anat a veure el regidor d'esports de l'AM femení?
Pues mira, la setmana passada hi era.
Sí. Però... Però vull dir que s'ha de fer una
vida, força de vida.
Que s'ha de fer una reflexió més profunda, perquè tampoc no trobo que després hi hagi gent a les xarxes socials contestant al teu tuit, gent amb càrrec, posant bajanades a...
Clar, bueno, és que les xarxes socials ja és l'altre problema.
Però el que us heu de fer és esborrar-se de les xarxes
socials.
Saps què passa? Que aquí vam tenir una època un regidor que es deia Bernabé Hernández en Pau Descansi, que a les 10 anava al vòlei, a les 12 anava al handball, a les 4 estava al futbol sala, a les 6 estava al bàsquet, a les 8 estava a l'hoquei, i entretant ja li donava temps d'anar a entregar un parell de medalles al club de tir olímpic, al tir amb arc i al bàsquet.
Exacte.
Feina de representativitat.
Em deixeu dir una cosa, perquè estem a punt d'arribar a les dues, que la Vanessa estarà d'acord amb mi, ens falta una regidora o regidor d'esports exclusivament. D'esports exclusivament. I ja està.
Està clar.
Perquè, però clar, no en tenim un.
Jo el que dic és que no
moltes carteres portes.
O sigui, estic d'acord amb la reflexió que fa la
Vanessa, 5 segons.
La reflexió s'ha de fer més global. I segon, considero que certes actituds a les xarxes socials tampoc no ajuden a construir absolutament res.
No, això totalment d'acord. En fi, va, que en seguirem parlant, que després hi ha inversors que entren al Lleida, tot això ja en parlarem. Albert Square, Xavi Pérez i Vanessa Ortega, gràcies.
Vinga, adeu.
Va, que avui sí, arribem a les dues. Demà hi tornem a les 12:20 puntuals.